Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Sí? Bé, perfecte. Sempre millor. Breu, sempre millor. Una última actualització d'aquest cas, del que estem pendents des de primera hora del matí, d'aquest home que ha matat a trets un noi de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, Osona, i després ha fugit. Segons informa el Guillem Sánchez del Periódico, els Mossos d'Esquadra en aquests moments estan negociant amb l'entorn de l'agressor una entrega per tal d'evitar un enfrontament armat al bosc on s'ha amagat. Tian, endavant.
Vinga, va. Endavant. No, dic res, una coseta rapideta, dia de Ràdio Vintage avui, perquè tinc la secció Felicitacions als oients,
sí.
Miquel Samper, que ha felicitat a la seva germana. Després hem tingut la secció Temps a la carta, amb Mònica Terribas, que volia saber el temps que farà Sitges el cap de setmana que ve, perquè fan una cosa d'Òmnium.
El Límbic. Límbic és el festival de cultura itinerant de les noves arts que organitza Òmnium des de fa 2 anys. L'any passat va ser Terrassa, aquest any és a Sitges. I és una oportunitat per viure el teixit cultural de Sitges associat a grans noms de la cultura catalana. I tot és gratuït, o sigui que 2 dies de Sitges brutals, 5 i 6.
Vinga, Ribas entra, t'arribes remata. I després hem tingut la... després hem tingut la secció, també puc saludar, sessió a càrrec d'Aitana Iglesias, que ha dit aquest hola papa. Hauria d'incloure a Aitana Iglesias l'1x1, i si l'inclogués a l'1x1, l'adjectiu hauria de ser exigent, perquè ha exigit un petó aquest matí. O sigui, després hi torno, ara hi torno molt ràpid. Només una cosa, m'estranya que Teresa Cunillera, sempre tan reivindicativa amb la cosa de Lleida, no hagi entrat a parlar de la clau d'això del bosc, que està a Lleida, perquè és un senyor de Tremp, que es diu Neo Sala. Tremp, Lleida, Vull dir que sempre teniu vosaltres la clau. Sempre teniu
no
la
us
clau,
volia avergonyir més després de tot el que hem parlat de la sequera.
Clar que sí. I després, com que qui ha parlat de Barcelona ha sigut el Màrius Carol, que m'haurà d'explicar la definició. O sigui, atenció, Si Màrius Carol ha parlat de Barcelona i dels barcelonins, i la definició que ha fet Màrius Carol dels barcelonins ha sigut: el barceloní és una magnífica persona amb gos. Això del gos... O sigui...
Perquè necessita carinyo.
Ah, val. Mm. I per això es compra
el gos. Perquè necessita carinyo.
Vale. Això és una magnífica persona amb gos. Però la frase de la tertúlia no és aquesta. La frase de la tertúlia és d'Aitana Iglesias Montero. És: hola, papà, dame un beso. De manera molt més carinyosa que jo,
Sí. Sí. Molt més adorable.
Molt més adorable,
dubte.
Sí. Evidentment, més adorable del matí.
Pablo, un petó a l'Aitana de part de tots,
De part, gràcies.
Pablo, Miquel Samper, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, gràcies a tots, tot i que des de la distància, però m'heu posat fàcil i us ho agraeixo. Moltes gràcies a tots.
Una abraçada.
Tian Riba, gràcies per acompanyar-me aquí a l'estudi.
Si vols em quedo un rato més.
Sí, pots quedar-te, perquè ara venen Miguel Rico, Joanjo Pallàs, Santi Segurola i avui, per parlar de la victòria clau ahir de l'Espanyol contra el Getafe, Leo de Valle també.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
Crystalbox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Seran 20 amb 32. T'estimes més una bossa?
Jo, estimar, la veritat, t'he de dir que... M'emocionaré. Que t'estimo com si fossis fill meu.
Però...
Com un fill meu, he dit.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home?
Mira cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
11 i 6 minuts.
Tallers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Miguel Ricó, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Joan Jovellàs, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
I el Santi Segurola, que no sé si el tenim, encara no. Encara no el tenim. Edu, si et sembla, comencem amb tu. Ahir, victòria... Jo crec que estarem tots d'acord aquí. Victòria... No vital, vitalíssima la d'ahir de l'Espanyol a Cornellà al Prat contra el Getafe per 1-0. M'interessa molt saber, Edu, com ho veus, perquè les últimes setmanes t'hem sentit sent especialment catastrofista. No sé si després de la victòria d'ahir ho veus una miqueta millor, una miqueta més clar, una mica diferent, o què?
A veure, continuo veient l'empresa molt complicada. Que l'Espanyol se salvi és complicat, però bàsicament perquè el tram de calendari que li ve ara, queden 6 partits de Lliga, els 4 pròxims partits l'Espanyol ha de visitar el Sevilla, ha de rebre el Barça al camp, al seu estadi, a l'RCD Stadium, ha de viatjar a Vallecas i ha de rebre l'Atlètic de Madrid. Uh-huh. Les dues últimes jornades per l'Espanyol ja seran... esperem, dos partits caixa o faixa contra dos rivals directes, València fora i Almeria a casa. Dic esperem perquè el que ha de fer l'Espanyol, jo crec que en aquestes pròximes quatre jornades, és sobreviure. Intentar treure els punts necessaris per mantenir-se en la lluita i dependre de tu mateix a les dues últimes jornades. Tot el que sigui això, per mi, serà una bona notícia. Això d'ahir, la victòria d'ahir... Era imprescindible, és que era imprescindible. Ahir era caixa o faixa, i si no guanyaves, jo crec que els equips de dalt se t'anaven molt i la permanència hagués estat molt, molt complicada veient a més aquest calendari. Però dit això, l'Espanyol va fer la feina i la va fer bé, perquè va jugar bé a futbol, en un plantejament que d'inici, sense cap migcampista de tall defensiu, cridava molt l'atenció i alguns deien que, i fins i tot alguns pensàvem, que potser era un punt temerària l'alineació de Luis García, però es va demostrar que el tècnic tenia raó, l'Espanyol va ser millor que el Getafe, gairebé no va passar problemes a la seva porteria, la de Pacheco, el Getafe no va plantejar molts problemes, també és veritat que era un Getafe amb nou entrenador que només havia tingut un entrenament per preparar l'equip, Bordalàs. I a partir d'aquí, d'ahir són tot bones notícies. T'acostes a dos punts de la permanència i encares aquest tram duríssim de calendari amb opcions, almenys, de mantenir la lluita.
Mm-hmm. Canvi de tendència, Panjo? Possible canvi de tendència?
El que passa que és tant a la recta final tot,
per l'entrenador, per l'Ugarcia en aquest cas, i amb un calendari, com deia ara l'Edu, tan exigent que és complicat, sent realistes, que l'Espanyol se'n surti, perquè canviar aquestes dinàmiques costa molt. Ara, el partit d'ahir era importantíssim, perquè jo crec que de perdre, inclús d'empatar-lo, jo crec que l'Espanyol ja quedava sentenciat. Ara, potser el millor del partit d'ahir per l'Espanyol és no només guanyar, que en realitat era l'únic que importava per aquestes alçades de la pel·lícula, ara és igual com jugar, però precisament com va jugar l'Espanyol, a mi em sembla que és un... Aquí sí que ja vaig veure un possible punt d'inflexió, perquè al final quan un equip com l'Espanyol està sotmès a aquest estrès, jugar a futbol normalment queda com aparcat i l'única obsessió és guanyar. I en canvi aquí veus alguna cosa més, segurament per la mà de l'entrenador, que fa pensar que amb una possible salvació a través d'aquesta manera de jugar una mica diferent. No sé si l'Edu està d'acord amb mi. Jo crec que sí que l'Espanyol va jugar... segur, el millor partit amb Luis García, però que detectes en aquesta valentia a l'hora d'alinear, de fer l'alineació, amb segons quines coses, amb José Lu rebent més pilotes que abans, que jo crec que José Lu és d'aquí a Lima el jugador més important del planter de l'Espanyol. En fi, coses que pots pensar que si t'has d'esperançar sent aficionat de l'Espanyol, han de ser en aquestes coses.
Sí, realment, a veure, l'aposta de Luis García va ser una aposta, hi ha gent que diu, populista, i alhora valenta. Compro a mitges el populisme, perquè en una situació desesperada, amb l'afició totalment girada d'esquenes, amb l'equip a la deriva, fitxes una llegenda del club, algú a qui tothom s'estima, i d'aquí jo crec que ve l'argument de que era una decisió, entre cometes, fàcil de prendre. Però és que alhora era difícil, perquè és un tècnic que no ha entrenat a primera divisió i és un tècnic que té unes idees que, és a dir, que vol recórrer el camí de la salvació pel camí llarg. És a dir, intentant que l'equip jugui a una cosa que no ha jugat en tota la temporada. I per aquí jo crec que l'Espanyol ha fet una aposta de risc. Si se'n sortirà, tant de bo. També, fins i tot, ja sé que ara això sonarà estrany perquè la gent dirà, què diu aquest ara? El Joan Jo plantejava l'escenari de la salvació i la continuïtat de Luis García, i això seria l'escenari perfecte, però és que fins i tot en cas de descens, per mi és important, ja sé que ara la feina és salvar-se, evidentment, però en cas que no ho aconseguissis, per mi també és important el què hi ha després del descens, perquè l'Espanyol necessita una il·lusió en cas de baixar i necessita alguna cosa a la que agafar-se. El fet de tenir un tècnic que és de la casa, com aquell qui diu, perquè ha mamat espanyolisme des de tots els anys que va ser jugador, que la gent l'estima i que té una idea de joc atractiva que, opinió personal, et pot acostar més als objectius que no pas altres plantejaments, això també estic totalment d'acord amb el Joan, jo també és molt important.
Miguel Rico, si en clau Barça, si el Madrid perd i el Barça guanya amb aquesta jornada intersemanal, Barça-Osasuna demà, Real Societat Madrid també demà, si el Madrid perd i el Barça guanya, el Barça tindrà la primera oportunitat de ser campió de Lliga el cap de setmana a Cornellà al Prat contra l'Espanyol.
Una possibilitat.
Això és un al·licient?
Bueno, això
t'agradaria?
És una circumstància que ofereix el calendari i que des del punt de vista del Barça jo crec que ha de mirar de ser campió el més aviat possible, i si el més aviat possible és a Cornellà, ha de mirar de no deixar passar aquesta oportunitat, entenent tota la qüestió de la rivalitat i entenent també les dèries, les fòbies que puguin tenir les aficions dels dos costats. Però vaja, si l'Espanyol baixés perquè el Barça ha guanyat a Cornellà, no seria explicar la veritat. Uh-huh. L'Espanyol, si baixa, serà perquè, per exemple, fins ahir havia fet un de 21, o un de 24, no recordo bé, i són molts, molts pocs punts, però vaja, pot ser que el calendari ofereixi aquesta oportunitat i cadascú ha d'anar al seu. L'Espanyol ha mirat de sumar per salvar-se, uh-huh, i el Barça ha mirat de guanyar per acabar liquidant la Lliga i oblidar-se'n del tema.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Com ho veus, tot plegat?
En espanyol?
Sí.
Bueno, ayer
fue un partido muy crudo. El Getafe con Bordalás volvía y volvió al ritmo de faltas que le caracteriza, lo que le caracterizaba con Bordalás, creo que hizo 23. El Español creo que hizo 12 o 13, la mitad. Pero el partido fue de... Se notaba que había en el aire una tensión enorme. Todo fue disputadísimo, un partido de gran combate que me parece que el Español afrontó con una seguridad, una confianza, una decisión que desde luego, por lo que yo le he visto esta temporada, no había mostrado. Esa capacidad para ser decidido, para ser fuerte, para saber que vas a pasar por momentos de apuro y para superarte en esos momentos, me parece que produciéndose ahora, en este momento de la temporada, frente a un rival directo y un rival con unas características en su juego muy, muy peculiares, no solo en España, sino en Europa, me parece que es un salto adelante. Es decir, sí vi que era un equipo que quería salvarse con todas las... con toda la decisión del mundo y no bajó el acelerador emocional y hasta futbolístico del primero al último de los minutos. Para mí fue una de esas actuaciones que te dicen cuando un equipo está decidido a quedarse en primera división como sea.
Edu, per rematar, que vull posar un nom sobre la taula, vull escoltar què en pensen Rico, Pallas i Segurola de Lamine Yamal i el fet de que estigui a punt de tancar un contracte amb tan sols 16 anys. Edu, Sevilla fora, Barça a casa, Rayo fora, Atleti de Madrid a casa i aquests últims dos partits que comentaves directíssims, València fora, Almeria a casa. L'Espanyol, dels equips que s'estan jugant ara al descens, és el que pitjor calendari té?
És difícil dir-ho, però diria que el València també té un calendari complicat. El València ha de rebre el Madrid a casa, el Villarreal a casa, i té aquest duel directe contra l'Espanyol. El València també té un calendari complicat. En canvi, hi ha un parell d'equips, el Getafe i l'Almeria, per exemple, han de rebre l'Elx, que és veritat que l'altre dia va guanyar sorprenentment el Rayo, però l'Elx, en principi, aquesta lliga ha assegurat punts a gairebé tothom. Jo diria que l'Espanyol és, si no el que el té més complicat, un dels més complicats, clar, és que juga contra... jo diria els tres equips més en forma de la Lliga, que són el Barça, el Sevilla i l'Atlètic de Madrid ara mateix, i de postres te'n vas a Vallecas, on el Rayo s'està mostrant molt fort. Jo diria que sí, que el calendari convida a ser pessimista, però és el que dèiem. Això d'ahir poder et fa pensar una mica més en què pot haver-hi una sorpresa, que per mi seria una sorpresa que l'Espanyol tragués alguns punts endavant en aquests quatre pròxims partits.
Veurem, doncs, si hi ha sorpresa o no hi ha sorpresa. L'altre, com us deia, el nom propi de, en clau Barça, de, sens dubte, d'aquest cap de setmana, és Lamine Yamal, aquest nano de 15 anys i escaig que està a punt de fer 16, que va debutar aquest dissabte al Camp Nou, en un partit en què segurament va quedar clar que aquest 11... potser podríem debatre si Rafinha o Dembélé, però aquest és l'11 que millor li funciona a Xavi. Però, com deia, nom propi, Lamine Yamal. Començo per tu, Santi. Estem anant massa de pressa? Volem córrer massa? O ja és aquest el ritme actual que imparteix la indústria del futbol i ens hi és adaptar-se o morir?
Primero estamos hablando de un niño, de un crío de 15 años. Segundo, jugó cinco minutos en un partido sin trascendencia para la clasificación, porque el Barça, el resultado ya le dejaba al Barça con un 3-0, la victoria estaba hecha. A mí no me importa, no me disgusta que un jugador entre con 15 y 16 años, si hay posibilidades de verle al partido siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. No me gusta nada que se pongan en el escenario a jugadores muy jóvenes, sobre los cuales hoy estamos hablando, la prensa está hablando, probablemente la gente está hablando, y que le perdamos de vista, como perdimos de vista a Ilias el año pasado, que apareció también con 16 años. Es decir, si es bueno, que juegue, y que juegue mucho. Y si no es tan bueno, o si no está formado todavía, o si necesita... mucho cuidado por dos razones. Porque las primero, porque es un crío y es un adolescente, y estamos hablando de la presión que eso significa para un jugador tan joven. Dos, porque además lo pone en el punto de vista periodista, nos pone ante nosotros, ante los periodistas y también ante el mundo de los agentes. Y eso es muy difícil de negociar, es muy difícil de digerir. Yo creo que a mí, sinceramente, dar ilusión a la hinchada con chicos muy jóvenes, si luego no se concreta, me parece muy mal negocio, pero muy mal negocio. Así que si Yamal, y ojalá sea muy bueno por el Barça y por todos, si Yamal es muy bueno y tiene 15 años y es como Messi, pues adelante, que juegue como jugaba Messi prácticamente todos los partidos. Si no, mejor que esté en su sitio y que no le volvamos loco.
Joanjo i Ricos, et demano molt ràpidament. Tan ràpid com...
Aviam, l'edat és, crida l'atenció molt, perquè estem parlant de 15 anys, és a dir, abans de l'edat on es signa el primer contracte professional, que és als 16. Per una banda, s'ha de celebrar una confirmació, que és que el Barça... no sé, pensant en el concert internacional, se m'acut a l'Àjax o pocs clubs més que tinguin aquesta capacitat de generar joves talents. Hem de recordar que Yamal és a la Masia des dels 7 anys, vull dir que és un producte, bueno, producte no, que ho diu aquesta paraula pels jugadors, però és un futbolista creat a la Masia, i jo crec que això és un motiu de celebració. Ara bé, hi ha una cosa que m'inquieta, sí, en aquest apartat i que està passant amb altres jugadors en el Barça, que és aquesta vinculació de jugadors molt joves amb un representant com Jorge Méndez, que precisament té aquest jugador fa cosa de molts pocs mesos, perquè abans el portava a l'Ivan de la Penya i ara, no sé, mitjançant quines tàctiques ha pogut convèncer la família de Yamal per quedar-se l'ahir. Però és el cas d'Ansu Fati, que també és de Méndez, és el cas de Valde, que també és de Méndez. Méndez no és un representant que li agradi deixar els seus jugadors allà on estan. És un representant que li agrada moure jugadors. No sé si és el millor acompanyant per aquest tipus de jugadors, i en aquest cas extremadament jove, i en això connecto amb el que deia el Santi, no sé si això s'ha fet anem a posar-lo a jugar una estona, així convencem la seva família, el seu representant, fem primer el primer contracte i ja veurem quan el tornem a fer jugar.
Rico, per acabar.
Començant pel final, no perquè sigui Méndez, però és una gran sort i una gran desgràcia al mateix temps trobar-te amb la situació econòmico-esportiva que es troba el Barça, perquè bé podria succeir que aquest estiu tan mogut com ens temem acabi amb la venda o el traspàs d'un dels jugadors joves, perquè no tenen res que amortitzar, estan fets a la casa i tot el que deixin a caixa és benefici. I respecte a Lamine Yamal, mira, jo m'ho vull mirar d'una altra manera. Semblant al que ha dit el Santi, quan va debutar el Pedri, que era un crio també, amb 17 anys, a mi va cridar l'atenció que tothom li donava la pilota, els seus companys, els que els veuen entrenar cada dia.
És que és per donar-li.
Sí, però, però quan tu en tens 27, 28, 30 o 34 i dius, té, petit xaval, que en té 17, dius, hòstia, aquest tio ha de ser molt bo. Jo, si aquest tio, els companys, a l'entrenament li donen la pilota i quan surt a jugar li donen la pilota i confien en ell, a més igual que en tingui 16 com 22, que jugui.
Miguel Rico, Joan Jopallàs, Santi Segurola i Edu.
¿Me permitís un comentario final?
I tant, per descomptat. Digues, Santi.
Bueno, cierra en Barça TV. Yo, durante los muchos años, porque no vivo en Cataluña, he estado abonado en la plataforma que tengo, pagando un plus por Barça TV. Bien. Me ha parecido un gran canal de televisión, un canal dentro de lo que cabe, es siempre muy profesional, en general tan objetivo que a veces yo me preguntaba cómo es posible que a veces en los partidos se haga una crítica o tal, que me parecía muy bien además, es decir, no es un canal exactamente propagandístico, ni
comparado
mucho menos,
con
no
otros,
lo ha sido.
Desde luego que no.
Sí, no quiero compararlo con otros porque otros... No, sí, porque el canal del Real Madrid para mí está perjudicando la buena salud del fútbol español. Lo digo tal y como lo siento. Y lo siento por la gente que trabaja en Barça TV. Y yo he escuchado y he sido un oyente. Como audiencia he tenido que escucharlo en castellano. Y desde aquí quiero enviarle un gran abrazo a Carrillo, con el que he disfrutado, con sus comentarios de los partidos, con su pasión por el fútbol y por el Barça, lo digo porque me ha parecido un fenomenal profesional y le voy a recordar siempre por sus comentarios en un canal que me duele muchísimo que se cierre.
Només una cosa, li vaig les gràcies al Santi per recordar-se, perquè era un delicte no haver-ho fet avui.
Absolutament.
I una abraçada molt forta a tots els professionals de Barça Televisió, grans professionals, bona gent. Jo he tingut la sort de participar en alguns programes i em sembla, bueno, molt injust que es tanqui aquest canal i que es deixi al carrer gent molt vàlida, i subscric tot el que acabo de dir.
No s'ha valorat prou el Barça TV fins que te n'has adonat que deixaràs de tenir-la amb ella i els companys que l'han fet possible, clar.
Absolutament. Una abraçada ben gran a tots els companys de Barça TV. Rico, Pallàs, Segurola, Edu, moltes gràcies.
Passi bé.
D'aquí uns moments, el món a RAC1, Salva Rei, que té dues coses. Una, que se'l coneix com el gurú de l'ukulele, que ja de per si segurament el fa prou interessant el personatge. L'altre és que està darrere del nou espectacle de comèdia, de stand-up comedy, d'Amazon Prime a nivell global. D'aquí uns moments, Salva Rei al món a RAC1.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest, i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a elteugust.com.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Jardiland. Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot ho tens obert també l'1 de maig. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
El prestigiós coreògraf Ilya Jiboy estrena el ballet Les quatre estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortuny de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, música en viu, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixeu a la Fira del Vermut en Sul, del 5 al 7 de maig al Port Vell de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
De vegades, el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. RAC 1.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que els productes frescos triomfen a Aldi i prop de 9 de cada 10 dels nostres clients els inclouen en les seves compres. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos en totes les nostres fruites, verdures i carns de qualitat. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a La Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAP. Tria congelat, tria La Sirena.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Trapana Bateria Universal de Bosch valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i et porta't de regal aquest potent Trapant Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt... uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC 1 presenta... El món a RAC 1, amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC 1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, El món a RAC 1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Passen 3 minuts de 2:15.
I don't need to do this, I'm already on a TV show. What am I doing?
La sèrie The Marvelous Mrs. Maisel ha catapultat l'actriu Alex Borstein a la fama arreu del món. Fa dues setmanes va estrenar a Prime Video un nou espectacle que es diu Corsés i disfraces de pallasso a Amazon Prime Video. És un monòleg humorístic amb la ciutat de Barcelona com a taló de fons. Borstein narra tot el que va viure quan es va instal·lar a Catalunya, com refà la seva vida, una dona de mitjana edat, divorciada i amb dos fills, després d'estar més de 20 anys casada. Tot això a la capital catalana. El show, amb referències catalanes, és una de les grans apostes humorístiques d'aquest any d'Amazon Studios. Per parlar-ne, tenim aquí a l'estudi el músic català Salva Rey. Ell és amic de Borstein i un dels actors de Corsés i disfraces de pallasso. Salva Rey, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Estupendament, molt bé.
Comencem pel començament. Com i quan us coneixeu amb l'Àlex Borstein?
L'Àlex va venir a viure a Barcelona just en aquest moment que deies que es va divorciar, a més va coincidir que el Trump havia guanyat les eleccions i va dir, a la merda, me'n vaig d'Amèrica, me'n vaig dels Estats Units. I va agafar els crios i va venir cap a Barcelona. I aleshores teníem una amica en comú que ens va presentar, i aquesta amica en comú, diguéssim que ho va fer encara més interessant, perquè les presentacions les va fer a la cua del check-in, perquè anàvem a celebrar un cap de setmana el seu aniversari a Amsterdam. Ell tenia, just feia poc que s'havia mort la seva mare, estava com un moment així de bajoncillo, i va dir, vull celebrar el meu aniversari a Amsterdam amb els meus dos millors amics. Dic, ja, però igual ens hauríem de conèixer abans amb l'Àlex, no?
Que en aquell moment encara no era actriu d'èxit internacional, com ara.
Aviam, ella té una llarguíssima trajectòria amb papers secundaris, des de Catwoman, fent de col·leguilla de la Halle Berry, fins a Gilmore Girls, després també el seu paper més conegut abans de Mrs. Maisel era el de Louis, la mare de Family Guy, no? Padre de família.
Sí, sí.
No és aquella veueta així, no? com molt irritant, sí, sí. Que la fa molt bé. I, de fet, bueno, també hi ha algun guinyo en l'espectacle amb això. Doncs bé, però bueno, jo no tenia una idea massa clara de qui era, tampoc. No? I, bueno, la qüestió és que ens vam conèixer a punt d'embarcar, i la connexió va ser immediata. Ens vam fer unes risses fantàstiques aquell cap de setmana, ens vam fer superamics, vam començar a fer coses de família, fer calçotades, explicar-li, sí, no, aquí en aquest país fem això, no, posem unes cebes al foc i després fem una salsa i les mengem, i clar, no donava crèdit.
I va arribar un moment, un any per Hanukkah, li fas un regal que canvia el vostre vincle per sempre. Víctor Amela, David Brock, bon dia.
Hanukkah s'ha de dir que és una festa jueva, no?
Sí, exacte.
Con la Pasqua. Oh,
gràcies, Víctor, per
la cultura general.
Li fas un regal, i ara, per això els he saludat amb ells.
Gràcies.
Quin regal li vas fer?
Doncs un ukelele.
Un ukelele. I ara, si us plau, doneu fe, Víctor Amela, David Brock, de què tenim aquí?
Un desplegament.
Em porta quatre, bueno, tres, no?
Quatre. Un el tens aquí fora de vista.
Sí, però... veus, sí. David, està aquí.
Vale.
Sí.
Ja parlarem més endavant de la teva relació amb l'ukelele. Jo crec que mereix capítol a part i capítol extens.
Però és com un malson, no? Tens ukelele junts.
Perdona,
no?
Perdona. Jo he volgut tocar l'ukelele. M'he comprat un ukelele, el que passa que no tinc disciplina i no he començat.
Doncs aleshores necessites això que té aquí el Sergi.
El que tinc més a prop.
Ensenya-li.
Manual, la llibreta...
Aquest, el manual.
El manual,
sí.
Aquest
ukelele la és un manual per adults.
Per aprendre doncs a tocar l'ukelele en
família. Compro avui mateix. Bueno, avui sí. No està tot tancat.
No, és que a la meva filla li agrada l'ukelele.
Ah, mira.
Sí?
Li agrada sentir-lo o tocar-lo?
Li agrada tocar-lo. Tant d'aquests de joguina, però no...
Aviam, David, el que passa amb l'ukelele... No? Jo t'entenc, per on vas, perquè l'ukelele ha estat molt maltractat, en el sentit
sí,
que fa molts anys que no parem de sentir aquella campanya de publicitat d'alguna cosa familiar o infantil,
sí.
On hi ha un ukelele rasgadet així... i després un glockenspiel per sobre, i llavors això jo entenc que...
Això marca, hi ha gent això marca. Que,
sí, inclús venen ganes d'assassinar.
Sí, no volia dir així.
Però, bueno, sí, no, posem les cartes sobre la taula. Però després hi ha tot un món fascinant dins del món de l'ukelele, que inclús acompanya també, que això suposo que ja parlarem d'aquí una estona, sí. No? Que té un acompanyament del que és la història del segle XX i moments clau en la història del cinema... O sigui, per exemple, la transició entre el cinema mut sí. I el cinema sonor, per exemple, Buster Keaton la fa gràcies a l'ukelele, perquè a ell no li agradava parlar, llavors fer acudits musicals. Llavors hi ha tota una història oculta, hi ha repertori clàssic, després també hi ha aquesta cosa que s'afina com la guitarra renaixentista, amb la qual es poden tocar... Bueno,
que ara hi entrarem. Va, no avancem. No avancem.
No, no,
ara entrarem
en el... És un tema que a mi m'interessa perquè a la meva filla li agrada molt i al seu professor els hi canta cançons i li agrada molt. Però,
el,
clar,
doncs... el llibre, David, es titula Aprende a tocar lo que le en familia.
No, no, t'ho juro que m'interessa.
És per a ti.
Sí, ara ho dic de conya. Perquè, perquè li crida, bueno, li crida molt l'atenció.
Doncs Salvador Rei Caparrós.
Segurament, després de... Després d'avui, a les 12, sortireu i sí? Cadascú a conversar amb l'Ukelele. El Vitor Amel, un segon Ukelele.
Jo tinc ja.
Llavors, tornem a l'Àlex Borstein i la vostra relació. Li regales un ukelele.
Sí, un amb ella i un amb l'altre amic, que és l'Eric.
Exacte, i un cop ukelele en mà, decidiu...
Bueno, és ella, ella directament... La primera
ella us ho
reacció,
proposa, eh?
La primera reacció, en quan va obrir el paquet, va ser... Muntem una banda? I tu, ah, vinga, va, no sé què, crisi de mediana edat, ara anem aquí a muntar una banda.
Tot. Doncs pam, sí.
I doncs sí, vam començar a assajar, i aleshores ella... just en aquella època estava, ostres, que m'han ofert a l'Amy Sherman Palladino, m'ha dit que vagi a Nova York a fer un càsting, però és que fa molta mandra ara que just he mogut a tota la família aquí, ara tornem-me'n allà i tal, i vam dir, ostres, tia, però vés-hi, treu el cap, aviam què, ostres, l'Amy Sherman Palladino és una grande, vull dir, diu, sí, no, és que a més... Bueno, total, que va anar i la van fitxar per Marvelous Mrs. Maisel. I aleshores, quan ella ja... o sigui, es va donar una situació molt curiosa, que la seva família estava a Barcelona i ella estava a Nova York, no? Llavors, és que com que nosaltres, d'alguna manera, pues, també estàvem... Si ella tenia problemes domèstics, diguéssim, també...
Fes de canguros.
Fent un cop de mà i tal, no? I, el, i aleshores vam començar a escriure el show pues, a distància. I fins que un dia va dir, ostres, hauríeu de... Va, fem un bolo. Dius, vols dir? Doncs, bueno, total, que vam fer un petit bolo i allí va ser on vam conèixer a tot el... Va, o sigui, la primera fila del nostre primer bolo era bàsicament el repartiment de Marvelous Mrs. Maisel.
Poca pressió per ser un primer
bolo. Sí, gent de zero pressió. I aleshores, aquell dia... Però clar, tampoc és que fossin encara super, super famosos. Estaven just... Acabaven de fer la primera temporada, que ens va encantar tots i tal. I aleshores vam anar a sopar amb la Rachel i el Michael, i des d'aleshores que tenim pues, una... O sigui, el que és el Mister i la Mrs. Maisel dins de la sèrie.
D'aquí neix la possibilitat d'adaptar el vostre show musical al món de la comèdia i portar-lo a Amazon Prime. Quan portem escriptors o escriptores o directors, gent que presenti coses, la pregunta que sempre els hi fem és de què va tal? Per tant, jo et pregunto, de què va el monòleg?
Corsets and Clown Suits va de... explica la història de l'Àlex. És una cosa molt personal i de com ella refà la seva vida després d'un divorci, d'un matrimoni de 20 anys, dues criatures pel mig, i, clar, el que implica per una dona de mitjana edat, però també famosa, pues, bueno, tornar al mercat, no? Tornar al
lligar.
Mercat. Lligar, sí, tal qual, no? Llavors, clar, pues, per exemple, pues, lo que és les xarxes, Tinder, tot això queda exclòs, no? Per un personatge així. Llavors, bueno, ens explica una mica això... que evidentment va derivant en diferents preocupacions, més o menys serioses, coses de molta actualitat als Estats Units, i, bueno, aquest seria una mica el marc. I sobretot el que deies tu abans, el marc de tot això succeeix a Barcelona. No? Tot aquest canvi succeeix quan ella ve a Barcelona.
L'Àlex és la protagonista, i tu estàs al seu costat durant el show. De fet, l'Àlex et presenta així.
I met these two, I met Mr. Salva Rey, who... Welcomed me as a divorcée.
Divorciada.
Què?
Exacte. Ella diu, vaig anar a Barcelona i vaig conèixer aquests dos, els dos que l'acompanyen, diu el senyor Salva Rey, que es va presentar com un divorciat. I diu, a Barcelona diríem divorciada. Divorce, que bonic, diu
sí,
ella.
Sí. Llavors la rèplica diu, in English it's damaged fruit, no? És com fruita podrida, no? Sí, no, és tenim aquesta conya, no?, bueno, jo sóc el català del grup, no?, i llavors també té un substracte molt jueu, la comèdia, o sigui...
Això t'anava a preguntar, també.
Hi ha tot un rotllo molt jueu. I, bueno, es dona la casualitat que jo tinc allò, quatre gotetes de... Jo tenia una besàvia jueva, dues besàvies jueves, Schwartz i Meissner, i bueno, i aquest quart de jueu, pues,
segueix allà latent.
No, però que hi ha com una sèrie de paral·lelismes molt curiosos entre l'humor jueu i l'humor català. Llavors això ho juguem també al llarg de la...
Totes aquestes referències a la cultura i la forma de fer jueva, per exemple, això que escoltarem ara, que és on l'Àlex parla de tu i de l'Eric, precisament.
I went to Barcelona, a city of 2 million people, okay, of only 6,000 of which are Jewish, and you're looking at 2.5 of them on the stage. Like a fucking homing beacon. Found them.
Diu, vaig anar a Barcelona, la ciutat dels 2 milions de persones, de les quals 6.000 són jueves, i en teniu 2.5 aquí a l'escenari. Aquests nois em van salvar i van començar a fer música i riure plegats. Hi ha moltes bromes sobre jueus, sobre Hitler...
Sí, sí.
L'Àlex té predilecció per aquest humor.
Clar, és el... Aviam, la història dels catalans i dels jueus, hi ha com una cosa paral·lela, no? Aquesta cosa tràgica de tal... Llavors, clar, quan estàs una mica instal·lat crònicament en la tragèdia, no queda més remei que riure's de tot, no? Mm-hmm. Llavors, evidentment, pues, s'ha de fer humor de tot. S'ha de fer humor de tot. I, evidentment, pues, hi ha un moment en el que, clar, hi ha un moment musical molt bèstia, que no faré ara spoiler, però no. Sí que, bueno, sí que té darrere fons pues, a la persona.
Però aquest moment musical és a un camp de concentració?
No, diguéssim que seria... a dins del búnquer de Hitler just després de suïcidar-se.
Però històricament els jueus han fet molta conya
sí,
de l'Holocaust, des d'un punt de vista no, com molt d'humor jueu, i aleshores no sabia, podia l'en també a vegades n'ha fet, i vull dir que no sabia la primera casa, Larry David, vull dir que no...
Evidentment, és una tradició molt sana i que trobo que s'ha de continuar.
Total,
no? Perquè,
total.
En definitiva, és això, cada generació ha de reemprendre les idees importants i retransmetre-les a les noves generacions, no? És això, no? Per exemple, Woody Allen, pels millennials, ja no és un referent. Mm-hmm. Però l'Àlex sí.
Mm. Clar.
Aleshores, ella és ara la transmissora d'aquest missatge. I no s'ha de deixar, no? Perquè és això, no?
Aquesta mirada.
El feixisme se l'ha de combatre amb totes les armes que tinguem.
Sí, sí, sí.
I una de les millors és l'humor.
L'humor. Sí. Negre.
Negre.
Hi ha un moment del show que feu una comparació precisament entre els catalans i els jueus. La recordes? Quina és la frase?
Més d'una deu haver.
Digues.
Jo crec que els catalans som la tribu perduda d'Israel.
Ah, sí, sí.
Bueno, sí, però això... encara s'està buscant aquesta tribu, no?
Exacte.
Per tant, podria ser.
Això, aquesta frase, de fet, li va dir una amiga israeliana de l'Àlex, parlant d'això, de com vivia ella com a dona israeliana vivint a Catalunya. I diu, ostres, és que els catalans... Diu, és que són com nosaltres, no?
Per tant...
O sigui, és hardworking, els hi encanta queixar-se, no? O sigui...
Tot quadra.
Tot quadra. Llavors deia, diu, no, doncs possiblement siguin ells la tribu perduda. I després, bueno, quan admires la topografia de certes zones del Principat, trobes pues, pobles que es diuen Torà, Salomó... Sí. Bueno, alguna pregunta més, no?
Sí, exacte.
Aquesta comparativa entre els catalans i els jueus i això que els catalans som la tribu perduda d'Israel no és l'única referència al llarg del monòleg que hi ha a Catalunya. Aquí en tenim una altra.
You know what? I think I'm just going to go with this submarine sandwich.
Oh, you know, a Catalan invented the modern submarine.
Here we go again.
Narcís Monturiol invented the first air-independent engine-driven submarine in 1858.
Check, please.
Salva, li expliques a l'Alec Baldwin que Narcís Monturiol, el 1858, va inventar el primer submarí. Va inventar el submarí modern.
Exacte, sí. Perquè hi ha aquesta cosa, no?, de que les reivindicacions aquestes, de que no, perquè va ser... bueno, hi ha tota una sèrie de reivindicacions anteriors, però el que està clar és que l'anterior a Monturiol, pues, era, bàsicament, eren barrils amb un tubo per respirar, i poca cosa més.
No se li podia dir, submarí.
A todo le llamamos submarí, no? Llavors, això era com... Això, de fet, és el final del show, que és com per remarcar, no?, el punt aquest de... que també és el meu personatge dins del grup, no? El professor Cebolleta, sempre estic explicant historietes i tal. Llavors, en l'espectacle també quedem representats una mica tal i com som. Mm-hmm. No? I aquí està també la gràcia, no? Vull dir que és molt real. És molt mm-hmm. real. De fet, això no ho hem comentat, però està filmat en públic real. O sigui, mm-hmm. vam fer dues nits filmades en directe, i està filmat, per cert, amb un decorat de la sèrie de Mrs. Maisel. Ara que comentàvem aquí mm-hmm. amb els companys, que, ostres, que és super recomanable també la sèrie.
Dura menys d'una hora i mitja, mm-hmm. tant passa bé. Quina rebuda està tenint? Estan bé, de moment?
Oh, superbé.
Sí? Us han facilitat dades, us han dit si... M'imagino que a nivell de visualitzacions i tal, no ho deveu saber el número concret, però potser... Les
plataformes no donen números mai.
No donen mai.
És un escàndol.
Correcte, David, és això. És que no les donen mai, no. Excepte si alguna sèrie bat algun rècord d'allò espectacular, que de cop... És que en 24 hores ha generat... Però si no, no, com tenen la cosa aquesta de l'algoritme, s'ho tenen molt calladet. Mm-hmm. Però tots els indicatius són molt bons, hem estat amb... O sigui, és com que, bueno, programa una mica l'algoritme, no? És allò, aquella... És aquella persona virtual que tenim que d'alguna manera domina les nostres vides, no? I en el cas de l'espectacle, doncs Amazon ens està col·locant a l'algoritme, mm-hmm. en portada de diferents territoris i tal. Mm-hmm. I clar, són 240 territoris, que són més territoris que països, que estàs... països existeixen. Correcte. Al món, no? Són 190. Sí. Però bueno, jo vaig rebre la... Dic, ostres, on estan posant?
Aquests territoris
on estan? O què? O l'Antàrtica?
Per cert, Salva, l'Àlex, vols dir que arriba a Barcelona 2017, que ho comentàvem, per tant, va viure... a Barcelona tota l'època del referèndum, del procés l'1 d'octubre, les detencions, el d'Arulls, el Quinaona... D'això en fa alguna referència en el monòleg?
En el monòleg d'aquell moment, és a dir, el monòleg prepandèmic... Mm-hmm. Perquè, clar, aquest espectacle ha estat una cosa que ha anat evolucionant al llarg del temps. O sigui, el primer bolo el vam fer el 2018. Clar, han passat 5 anys, i en comèdia 5 anys és una eternitat. Vull dir que... I aleshores és com que ha agafat un altre... Sí, o sigui, en feia menció en aquella versió. El que passa és que en aquesta última versió hi havia una menció amb el tema, el que passa és que no va entrar en l'èdit final, però mm-hmm. per una qüestió de ritme.
Bueno, i de concordància amb la realitat.
Queda desfassat, clar.
Clar, sí, ningú parla del tema. No?
Sí, és un tema, bueno, que ha quedat com més residual, no? I, de fet, hi ha moltes... És que, clar, no només s'ha quedat fora això, és que s'han quedat altres coses molt xules. Se'ns en va anar molt la olla, o sigui, el primer èdit era més d'una hora i mitja, que en comèdia és una bogeria.
Ja. Corsés i disfraces de payaso, que està disponible a Amazon Prime. Va, anem a parlar del que segurament seria la teva, no sé si altra, o si no, segur, la teva gran especialitat. L'ukelele.
Això sona bé.
Sona molt bé. Escolta'm.
És el que deia abans.
Agafa una mica de llunyeta, també.
La publicitat o el món audiovisual ha pervertit molt.
T'ha fet agafar ràbia.
No, que és molt la gaca, també jugava al gaca. Però,
tu no tens ràbia a la tuna i a l'ukelele?
No, bueno, a la tuna són diferents. O sigui,
són dos lligues, eh?
Són dos lligues diferents, sí. però a banda del gaca, que és cert que tenim una imatge distorsionada. Sí. No?
Però això sona a guitarra renaixentista, realment, no?
Clar. Sí. Això són les 4 estacions de Vivaldi.
Sí.
Tocades amb un arranjament semblant al que es tocaria amb una guitarra renaixentista de 4 ordres. Diguéssim.
Clar, el Saul Arrey ha tret CDs, ha escrit llibres sobre l'ukelele i, de fet, fa 3 anys, en un article de la revista Mondo Sonoro, et van batejar com el rei de l'ukelele.
Ole.
Bueno, això també ve donat pel cognom, no? Em dic Salva Rey. El xiste fàcil, eh? Una mica. Però la veritat és que quan... Aviam, això té una raó de ser, primer, que l'ukelele és un ecosistema molt petit, però és allò que som una immensa minoria. És a dir, penseu que ukelele és l'únic instrument que tens com a filtre de Facebook, per exemple. No? Llavors el poses i ostres, surt una massa crítica de 15 milions de persones. Que és, no? Vull dir que és... Déu-n'hi-do. O sigui, som molta gent i molt militant. No? D'això de l'ukelele és com bastant militant. I com podeu veure pel desplegament que hi ha aquí al damunt de la taula, hi ha una malaltia relacionada amb l'ukelele, que és el...
Si et sembla, Salva, abans d'entrar en això, que aquí, així rematarem el programa d'avui, em queda un últim bloc de publicitat, i anem ara, tornem, bre, i ens expliques bueno,
i que soni
aquestes quatre coses que tenim aquí, i escoltem Salva Rey tocant
ara
l'ukelele.
Ara.
RAC 1. Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Trem a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetrem.cat i a eldeugust.com. El prestigiós coreògraf Ilya Shiboi estrena el ballet Les quatre estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortuny de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci, tota la restauració, tot el cinema premium. I tot ho tens obert també l'1 de maig. Perquè Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland. A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
El prestigiós coreògraf Ilya Shiboi estrena el ballet Les quatre estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortuny de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, música en viu, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixeu a la Fira del Vermut en Sul, del 5 al 7 de maig al Port Vell de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 104 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Un minutet i mig i arribarem a les 12. Anem a escoltar el rei de l'ukelele. Salva, molt ràpid, què toques i amb què ens toques?
tocaré una cançó del 1929, que és Singing in the Rain, i la tocaré amb un ukelele del 1929, que de fet és un banjolele.
Sona? Endavant, Salva.
Vinga.
With the rain, I've got a smile on my face.